I són les 7 i 24 minuts, tenint ronda a l'oposició. El nostre convidat d'avui és el regidor d'Alternativa per Pollença, Pere Josep Coll. Benvingut.
Bones.
Parlarem de darrers plans, perquè no han tingut tampoc tertúlia de polítics, perquè va coincidir un dia festiu, era el dia de Tots Sants, així que aprofitarem aquesta ronda per anar repassant el que han estat l'ordre del dia, tant del ple ordinari corresponent tant al mes d'octubre com la setmana posterior, crec que era, no sé si era 30 o 31 d'octubre hi va haver ple extraordinari, així que anirem repassant el contingut d'aquests dos plans. Si vols, començar pel ple ordinari. Ho he juntat una mica temàticament, no tant com l'ordre exacte de punts. N'hi havia dos sobre gestió econòmica. Un es tractava de l'informació sobre l'execució del pressupost, un punt que ja saben que no es vota, i l'altre era l'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Va ser aprovat en diferents vots, 16 a favor, 7 a favor, vull dir, Junts i Unió Mollera Pollencina, en el vostre cas, Alternativa, vos vareu estendre, igual que la resta de partits, a l'oposició.
Bé, nosaltres mos vàrem estendre com hem vengut fent totes les vegades que hi ha hagut extrajudicial. S'ha de dir que aquest era molt petit, eren 1.900 euros aproximadament, que comparat amb el que sol dur l'equip de govern en Uple, era molt poc. S'ha de dir que nosaltres vàrem optar per una extensió, perquè al final, tot i que creiem que aquestes coses s'han d'intentar arreglar i no intenten dur tants a ple, és cert que si una empresa fa una feina per l'Ajuntament l'ha de cobrar, per molt que les factures siguin d'un any anterior, inclús per molt que dugui un informe en contra vegades d'intervenció, tampoc creiem que sigui culpa de l'empresa, i nosaltres no farem com ha fet a vegades la dreta de votar en contra. És veure, aquesta vegada era més petit que altres plans. I per el que fa a la informació sobre l'execució del pressupost, no, del tercer trimestre, és veure, el que tu has dit, que no se vota. Nosaltres també hem optat per no entrar a fer una anàlisi ara en profunditat, perquè és cert que al final no s'ha acabat l'exercici. Hi ha partides que està clar que se quedaran sense fons, que al final s'hauran de fer modificacions de crèdit, però bé, crec que aquesta anàlisi ja el farem quan arribi final d'any. Mm-hmm. I valorarem què tal ha estat aquesta execució de pressupost. Enguany no és com l'any anterior, tampoc no, nosaltres vam votar en contra d'aquest pressupost no és nostre, per tant tampoc exigirem que se compleixin quines partides, per molt que hi siguin, i que s'hi varen posar potser ja fa dos anys a iniciativa nostra, però bé, aquesta vegada ho ha fet l'equip de govern, aprovat, recordant, va aprovar un pressupost vinculat a una moció de confiança que no varen superar, podríem dir que d'una forma bastant poc democràtica, però bé, aquest no és el nostre pressupost, tampoc podem exigir segons què, i a final d'any ja entrarem a fer una valoració sobre l'execució d'aquest, no? Que encara és un poc precipitat, perquè hi ha partides que poden estar sense executar, però encara queda temps per fer-ho, no? Per tant, a final d'any ja valorarem quina ha estat l'execució global del pressupost.
També hi havia dos punts relacionats amb la participació ciutadana, que se van aprovar els dos per unanimitat. D'una banda, se va aprovar la creació d'una comissió permanent de participació ciutadana i també la creació del Consell d'Àrea. Tot això és vinculat en el reglament nou de participació ciutadana.
Evidentment, però estan contents. És l'únic que se va aprovar, l'únic sentit de vot que molt va sortir bé en Uple, no? Estan contents que s'aprovés per majoria, per unanimitat. Recordar que la Comissió Permanent de Participació Ciutadana ha sumat com a òrgan, no, de coordinació de la participació, estarà formada per partits, per entitats, persones d'un registre ciutadà, i serà l'encarregada un pot d'organitzar tots els processos de participació que no els triarà ell, no? Que el ple decidirà, no, quins processos, ja veurem després. L'altre ple extraordinari s'ha de decidir fent-ne un altre, xerrarem 5 anys més endavant, no? Mm-hmm. Serà l'encarregat d'organitzar aquests processos i també d'elevar propostes de processos per dur en un ple, perquè dic que al final aquest és l'encarregat de decidir quins són els que se fan. Evidentment, crec que perquè la comissió funcioni clar, un interès de tots els partits, no? Una voluntat de fer-la efectiva, de que funcioni de veres, i evidentment després també cal una feina de difusió, no? de tots els processos, i després també de que la gent s'apunti en un registre, de que animar la gent a participar, perquè al final saben que les coses ja són complicades, la gent no té tot el temps del món i s'ha de fomentar tot això, no? I després sobre els consells d'àrea s'han creat d'instint consell que corresponen a les diferents regidories, no? S'han fet un consell a partir de les àrees que cada regidor de l'equip de govern té. Se podria votar per fer més, a lo millor amb una distribució a lo millor un poc més lògica, entenem que també per als regidors de l'equip de govern això és la fórmula més senzilla, i estarà format també per representants de tots els partits, associacions que tinguin a veure en l'àrea corresponent i tres particulars. I la tasca d'aquest consell d'àrea serà un poc la de discutir les propostes i el pressupost o pressupostos d'aquestes distintes àrees. No servirà un poc perquè el regidor reti comptes, no? de la tasca que s'ha anat fent i perquè la ciutadania faci propostes en aquest sentit. No, és com diríem, té una finalitat d'assessoria, no? I de fiscalització, diguem, no té una capacitat de decisió, perquè al final tot sabem, un pressupost s'aprova per ple i el redacta un regidor, això al final no ho poden canviar, però sí que té un poc d'això de donar uns consells, de permetre que la ciutadania pugui dir la seva en les diferents àrees i també fiscalitzar una mica la tasca dels regidors.
Mm-hmm. Molt bé. Mocions també sobre turisme. Si vols, per la primera d'una que va presentar Tots per Pollença era en relació de la zonificació del lloguer vacacional. Va ser esmenada i aprovada amb 15 vots a favor, Partit Popular, Tots, la regió de No Escrit, Unió Mollera, Pollencina i Junts, i vosaltres vau votar en contra, dos vots en contra d'Alternativa. I arran d'això, per que l'Ajuntament crearà una comissió plural per estudiar la zonificació i els requisits del lloguer turístic. Així ho va anunciar al cap d'un dia l'equip de govern.
Bé, sí, un dels acords de la moció era crear aquesta comissió. Però nosaltres vam votar en contra, no? Perquè ja han defensat també la zonificació de tot el poble, però a part d'això, i tot i l'esmena que se va introduir arran d'una proposta de l'equip de govern de garantir
l'habitatge
i tal, nosaltres creiem que aquestes mocions al final van en la línia de defensar propietaris d'habitatges, que no tenim res en contra d'ells, no? Però nosaltres el que creiem és que cal defensar en el que no tenen aquesta propietat, no? Que al final són només desafavorits, i tot i l'esmena, que ja dic que, mira, podríem estar fora de l'esmena, no m'ho sembla malament, però en aquest sentit trobam a faltar, per part d'un govern que en teoria és d'esquerres, polítiques actives d'habitatge, no? I ara, arran d'aquesta moció, se crearà una comissió, com tu has dit, no? Per estudiar, una comissió plural per estudiar la zonificació, perquè ja fa 9 mesos, per exemple, que en el ple l'equip de govern va dir que se crearia una mesa permanent de l'habitatge, on hi hauria partits, sindicats, representants de treballadors, de l'IBAVI, banys i caixes, i no s'ha fet res. Ara veurem quines són les prioritats d'aquest equip de govern. Està clar que la comissió sobre la zonificació s'ha de crear, ho ha aprovat el ple, per molt que nosaltres votàssim en contra, trobant que s'ha de crear, perquè si el ple ho ha decidit així, és el que toca. Però aquesta altra mesa permanent que l'equip de govern s'ha compromès a crear no l'ha creada. Per tant, al final, dic, no és que et retreta tots vam en aquí representa, però si un equip de govern que se diu que és d'esquerres, creiem que en el sentit de l'habitatge ha fet molt poca cosa.
L'altra la presentava el Partit Popular i era sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible. Expliquem-nos una mica la moció i el sentit del vostre vot, vosaltres i també Junts, i vareu votar en contra. Va ser finalment aprovada perquè comptar amb els 9 vots a favor del Partit Popular, de tots, d'Unió Mollera Pollencina i també del regidor Martí Roca.
Bé, la moció va en el sentit de que els ajuntaments puguin tenir cert poder a l'hora d'accedir en un repartiment de l'ecotassa, que els ajuntaments puguin presentar projectes. No? Això ve d'una moció que va presentar el grup mixt en el Parlament i el Partit Popular la va esmenar, que és exactament la moció que el Partit Popular va presentar a l'Ajuntament de Pollença i ha presentat altres ajuntaments i se la van enviant per tot, supos. En el Parlament, tot i que el regidor del Partit Popular això no ho sabia, en el Parlament dos punts de la moció no varen ser acceptats per un grup mixt i un punt sí que es va incorporar a la moció i després se va rebutjar, però no és cert que el Parlament rebutjés la moció en si, perquè només va votar un punt de la moció. Però bé, ells demanaven un poc això, que els ajuntaments puguin presentar projectes, perquè en aquest enguany, en un repartiment de l'ecotassa, han de ser projectes supramunicipals entre diferents ajuntaments. Clar, al final, l'Ajuntament de Pollença no farà un projecte a l'Ajuntament d'Alcudi i de Mura. Tots sabem que això és complicat. Nosaltres, en aquest sentit, podríem estar a favor d'això, que un ajuntament pugui presentar un projecte. No m'ho sembla malament, de bones a primeres. Creiem que rebutjar aquesta possibilitat tampoc és del tot correcte. Ara bé, nosaltres volem votar en contra perquè és que no volem que se mos vinculi, no volen ser partíceps del funcionament d'aquesta ecotassa. Per nosaltres directament la paraula ecotassa ja està mal bé, i no és un nom de l'impost, no? És sobre turisme sostenible, perquè nosaltres realment no creiem que sigui en fons d'un turisme sostenible. Ja nosaltres ja vam fer una moció demanant que aquest impost fos una vertera cotassa, però això al final no és així. No vols que hi ha projectes de creació d'escoles nàutiques, de depuradores, d'escoles d'hoteleria. Per tant, nosaltres no volem ser partícips d'això i vam votar en contra d'aquesta moció, sense ja entrar a valorar...
I ara més per una qüestió ideològica...
Sí, sense entrar a valorar el contingut concret. De la moció, no? I després li van recordar al regidor Alonso, que el regidor del Partit Popular, que si el que vol és defensar el municipalisme, així com va defensar l'exposició de motius, no, que li digui, no sé, un ministre Montoro que derogui la seva famosa llei, i els ajuntaments viuran bastant millor.
també es va tornar a parlar sobre el procés català. En dues mocions poden dir contraposades, una era presentada pel Partit Popular, era de suport i recolzament a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, com a garant de l'Estat de Dret, va ser aprovada, en el vostre cas hi va votar en contra, també va votar en contra Junts, i l'altra moció la presentava Junts, era a favor del diàleg, condemna la violència exercida el dia 1 d'octubre, posada en llibertat dels presidents de les entitats Sònia Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, rebutjada. Clar, fet de ser una mica contraposada, els vots es varen girar, rebutjada per 9 vots en contra i 8 a favor, els vostres i el de Junts. Com va ser en aquesta ocasió el debat? Tens com l'altra ocasió? Va parlar del procés?
No va ser com l'altra ocasió, perquè en aquest cas el debat va ser similar, no? Però no va ser igual, perquè en aquest cas no hi havia una crisi,
no hi havia amenaça
de ruptura de l'equip de govern. Per tant, en aquesta vegada tots per Pollença no va donar llibertat de vot, tots varen votar el que s'havia de votar, perquè si volien que sortís un resultat així com l'anterior ple, tots per Pollença va defensar que gràcies a ell s'havia aprovat la moció, aquesta vegada han anat a tombar la moció presentada per Junts i han anat a aprovar la moció presentada per el Partit Popular de suport a la policia. A veure, un poc per parts, la moció del Partit Popular directament és una vergonya. Sí, clar, sense, després de veure més de 1.000 ferits, no sé més de 300.000 euros són desperfectes, dir que van anar allà a defensar un ordre judicial és mentida, perquè al final l'ordre judicial que s'havia d'evitar un referèndum, però sense alterar sense el treure la convivència, i vaja, si se va el treure la convivència, no, se va exercir violència, però violència pura i dura contra gent que pacíficament volia votar, i ja està, això és el que va ser l'actuació policial. Se van utilitzar bolles de goma, que estan prohibides a Catalunya, que va ser un moment que la nostra portaveu li va treure un senyor David Alonso una pilota de goma perquè vegés el que era allò, un impacte que hi va haver bastant, si hi ha una persona que està a punt de perdre un ull, un impacte d'allò que surt a 400 km per hora i que està prohibit, per tant, bueno, incomplir la llei que tant defensen, no? Per tant, crec que està basada en mentides i està defensant un ús de la violència injustificat. Per tant, nosaltres havíem de votar en contra d'aquesta moció. Per desgràcia, la majoria de dreta se n'omple, va votar a favor. Sobre la moció de Junts, demanant diàleg i la llibertat per el president de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium, evidentment havíem de votar a favor, considerant que l'acusació de sedició és totalment injustificada. Si un ha seguit un poc el cas, veurà que la fiscal Lamela, tots sabem de quin peu que alça, no? Aquesta gent en realitat molestaven i se'ls havia de llevar de mig. Són presos polítics, com ara n'hi ha més, perquè clar, és que...
Ja no està actualitzada.
No, ja no està actualitzada el tema català. Cada dia va canviant, ara dijous ha de comparèixer la mesa al Parlament i encara pot ser que tinguem més presos polítics. Bueno, presos polítics, ja dic, a Espanya no són els primers, si això segueix així no seran els darrers, no? Però els polítics ja ho és anar al fons, o són els mateixos els joves d'Alsasua que per una breia de bar amb uns guàrdies civils fa més d'un any que estan en presó preventiva, en aquest cas també en la Lamela. Per tant, si això és l'Espanya que un regidor Alonso defensa, que un regidor de tots defensa, però al final ho vots són el que hi ha, no? No ho sé, nosaltres no és l'Espanya que volem, evidentment ja creiem que val més per ti, i mira, i el sentit d'un vot va anar en relació a la nostra forma de veure les coses, el que ara mateix l'Ajuntament de Pollença, la dreta és la que governa, per molt que Unió Mollera hagi patat en Junts Avançam, quan té un tema d'aquests, el sentit del seu vot és el mateix que el Partit Popular i de tots.
No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquest ple, no sé si sobre prets i preguntes o alguna cosa que t'agradaria destacar o anar-me'n al...
No, prets i preguntes no vam arribar.
No hi vàreu arribar.
No vam arribar perquè, en teoria, com ara en xerrera, després hi va un ple extraordinari per tractar el tema de Can Coni, i la dreta se va dedicar a xerrar, i això unit a que Ubalde no és capaç de moderar plens així quan toca, se va arribar a les 12 de la nit
i no se va poder
dur aquest tema d'urgència, ni se van poder fer plets i preguntes, i van haver de fer un altre ple aquest d'un ple de dies.
Aquest d'un quant dies, el dimarts de la setmana passada hi va haver aquest ple extraordinari. D'una banda es va aprovar la cessió a l'Itsalud de la titularitat del Solà de Can Cuní per la construcció del nou centre de salut, un tema en el qual vosaltres donau recolzament a l'equip de govern. De fet, va ser aprovat amb els vostres vots, Alternativa, Junts i Unió Mollera Pollencina, i 5 vots en contra, els vots dels regidors de tots, perquè la resta de regidors no hi eren.
Sí, en aquest ple van faltar un regidor del Partit Popular, sí, alguns de tots.
I Martí Roca, sí, per mi tampoc no era,
sí,
si
eren,
no eren, record malament.
Eren 14 regidors i després un regidor també va abandonar el ple. Sí, no, és el que té. Van forçar ells mateixos aquest ple i després una gran part no van venir perquè tanmateix ja sabien que perdien les votacions, no? A veure, nosaltres evidentment estem totalment d'acord i crec que és totalment prioritari que això de la construcció d'un centre de salut se posi en marxa el més aviat possible. ja s'ha perdut suficientment temps, crec que l'equip de govern amb això hauria d'estar més diligent, hauria d'estar més ràpid, no? Han arribat fins a dos requeriments de salut demanant que fessin un pot de via, han estat 10 mesos per entregar tota la documentació. A veure com van les coses amb aquest equip de govern, tot va molt lent, no? Va establir processos de participació també sobre què han fet, o sigui, tot, i la vinyeta tot va molt lent, molt lent, molt lent, però tot i això creiem que el centre de salut s'ha de començar a construir el més aviat possible i dins de les possibilitats, crec que aquest tema ja està massa xerrant, no? Ja hem dit la nostra opinió moltes vegades, dins de diferents llocs que hi havia, crec que el millor és el de Can Coni. Si hem de triar entre aparcaments i un centre de salut, nosaltres tenim un centre de salut, crec que fent una bona oferta de compra d'usolà de la Renault o el que sigui, se pot arribar a adquirir i fer un aparcament allà o habilitar allò d'aparcament o qualsevol altre, o millorar la condició de d'Usolada de vora Joan Mas, que sé, crec que els aparcaments se poden ubicar a altres bandes, en canvi crec que un centre de salut a Can Coni és la millor ubicació que se pot tenir. Ara, a veure, l'equip de govern ha perdut molt de temps, la dreta també ha anat a dilatar el procés el màxim que ha pogut, i un exemple d'això que té de la seva actuació en el darrer ple, xerrant i xerrant sense dir res només per arribar a les 12 de la nit. Per retrasar-ho 3 dies, perquè al final has retrasat 3 dies i has obligat a la resta a venir aquí a fer un ple, perquè al final és el que van aconseguir. Bé, ells sabran quina és la seva forma de fer política i la seva forma de fer oposició. Nosaltres, ja t'he dit, sempre hem defensat la construcció d'un centre de salut a Can Coni i el nostre vot va anar en aquest sentit.
D'altra banda, també va aprovar la creació d'un taller de prospectiva per decidir l'ús de l'edifici de l'antiga peixateria i de l'edifici que hi ha al costat. Aprovat per 9 vots a favor, Alternativa, Junts, Unió, Mollera, Poi i Encina, i 4 abstencions. Aquí 4 perquè un regidor de tots, vull dir, perquè no quadra amb l'anterior votació, faltava un regidor. Eren 9 vots a favor i 4 abstencions. Això d'un taller de prospectiva té molta relació amb el nou reglament de participació ciutadana, és una nomenclatura d'aquestes noves que ara ens avançarem a sentir. Explica'm-nos una mica en què consisteix tot això.
Bé, l'any 2014, sí, crec que va ser el 2014, ja es va aprovar una moció per tal de fer un procés participatiu per decidir els usos de la peixateria, no? Evidentment, es va aprovar un reglament de participació, com ja han xerrat antes, i l'equip de govern, que al final és el que eleva les propostes a ple, seguint el que mana el reglament o el que estableix el reglament, ha decidit, ha optat per un taller de prospectiva, que és un grup de persones que hi han de veure quines persones hi haurà, i crec que és important que la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, que és l'encarregada de triar-los,
la tria és la Comissió Permanent.
Se triï un grup plural on hi hagi representants
de que siguin entitats o
sí, no,
col·lectius.
Esperem que no se triï un grup molt determinat i que ja tenen una idea preestablerta per fer-ho, no? Després, al final, crec que si se fa, s'ha de fer bé. Però de bones a primeres, nosaltres no tenim cap motiu per votar en contra. Al final, ja dic, està d'acord amb el reglament, és un procés que el reglament estableix, l'equip de govern ha optat per aquest, podríem defensar que se'n triés un altre, però bé, entre dit la seva llibertat d'acció, mentre s'estigui d'acord amb el reglament, fer un model o un altre de participació, nosaltres de bones a primeres, no m'ho sembla malament, i van donar el nostre vot a favor. Després s'ha de veure com se desenvolupa el taller i ja veurem si se fa ben fet i si no se fa ben fet. Però de bones a primeres no teníeu, crec que no hi ha cap argument per votar en contra d'això, perquè s'està complint una moció aprovada per UPLA i s'està complint d'acord a un reglament que s'ha aprovat. Per tant, crec que havíem de votar.
Quan de processos participatius us queixau una mica del tempos de l'equip de govern, sobretot pel tema de la vinyeta i del pont romà.
Sí, a veure, amb aquest equip de govern el tempos sempre van molt piano piano, és vera, ara ha sortit informació, projectes de...
Se poden
consultar la web.
I la fira també,
Per la fira també se podran consultar, ja dic, és una cosa que creiem que ja hauria d'estar feta, però la qüestió és que és ara, per tant, animar la gent a que consulti projectes que estan elaborats i quan se posi la votació en marxa, que tampoc ens han dit quan serà, però bé, que en el moment en què s'hi posi, que votin, que participin, d'això se tracta, en el final, de que la ciutadania se faci seves les coses. Ja t'he dit que ha anat molt lent, però la qüestió és que és ara i animar a tothom a consultar tant a la web com per la fira i a donar-li voltes, i en el moment en què arribi torn de votar, que facin efectius el seu dret, al final.
Que, tornant a la peixateria, el que s'ha de decidir aquest taller és el tema dels usos, no? El projecte. Vull dir, amb això ja hi ha acord, o l'equip de govern ha manifestat la seva voluntat que es tractarà d'una reforma, és a dir, no s'augmentarà en plantes o
no,
l'equip en la superfície de l'edifici.
Clar, l'equip de govern va dir que ells tenien previst fer una obra de reforma, saps? De l'assentament del lloc, no? Però clar, això en un final també depèn una mica dels usos que se li vulguin donar. Per tant, jo crec que és un poc irresponsable avançar aquesta idea teva antes de tenir clar quins són els usos. Ara ja dic, no sé exactament quina és la proposta que ells tenen d'intervenció, si és compatible amb qualsevol ús o no. Evidentment, si l'únic que fan és tapar quatre forats i arreglar les quatre coses que estan mal fetes i no alteren res, no hi ha cap problema. Se podrà decidir el mateix que ara. Ara, si ells ja tenen pensat, el que jo crec és que ells ja tenien pensat un projecte d'usos i d'obra, aquí ja tenim un problema, perquè no tenc jo clar que després no vulguin fer que el taller vagi cap a el que ells volen. Això és un dubte que se mos planteja alternativa, perquè està clar que l'equip de govern ja tenia un projecte pensat per la peixateria, i això és el més que evident.
Reforma.
No? No, jo no sé fins a quina... Però sí que tenien ja un projecte d'usos pensat. Jo crec que ells ja tenien una idea feta, i quan vàrem veure que hi havia una moció doble aprovada per tal de que se decidissin els usos de forma participativa, això els hi ha fallat. Ja dic, volen com se desenvolupa. Jo sí, en el final, la seva intervenció és una simple reforma per fer que l'edifici quedi millor, cap inconvenient, no? Tampoc no poden deixar que caiguin els edificis, se'ls han de mantenir. Ara, si el seu objectiu és anar per un camí d'intentar controlar el taller i que surti el projecte que ells tenen en ment, nosaltres estem per vigilar que això no passi.
No té molt de sentit.
Exacte.
Molt bé, ja tancant tema plens, hi ha dues notícies més d'aquestes darreres setmanes per parlar avui. D'una banda, la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que ha donat per bona la legalització de l'edificació de Villa Cortina després d'un quant d'any, crec que d'haver 10, de litigis entre Alfonso Cortina, l'empresari, i l'Ajuntament de Pollença. Ha donat la raó a l'empresari contra el criteri del consistori pollonsí. Quina valoració en feis?
Fem una valoració negativa. A veure, ja havíem xerrat aquest tema, crec que aquí un pic a la ronda de l'oposició. I
pendents que sortís.
Sí, no? quan faltaven un quant dies perquè sortís.
Sí.
Jo ja vaig expressar que...
Què te pareixia que aniria cap aquí?
Exacte, molt optimista no era. Ja t'he dit que al final el jutge ha optat per dir que l'impacte paisatgístic ja s'ha mitigat i ja està. Res a afegir que no hi hem dit. Crec que la llicència que se li va donar ja no estava bé. Crec que tot el procés s'ha fet mal fet, però en el final... Alfonso Cortina contra l'Ajuntament, guanyant Alfonso Cortina. En el final sol passar aquestes coses, per desgràcia. Al final xerram d'Espanya, no? I de la justícia espanyola, però això és la justícia que tenim. En el final Alfonso Cortina farà el que vulgui, quasi per qualsevol banda. En aquest cas, lluitar contra ell i hem perdut. estric dir-ho, però és així, en el final, en Alfonso Cortina mos ha guanyat.
I l'altra notícia destacada aquestes setmanes és tot el tema de Ternelles, la seva propietat. La família Marc va comunicar a través d'un, no és precisament a l'Ajuntament, a través d'un comunicat en què la gestió la faria a partir d'aquestes setmanes o a partir de desembre la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, que s'encarregaria de gestionar les visites a la finca, una feina que fins ara ha fet l'Ajuntament de Pollença, i la reacció de l'equip de govern ha estat instar a la propietat de Ternelles a tenir-se donar aquestes autoritzacions, recordant que l'Ajuntament és el titular de la servitud d'accés. Què en penseu?
Bé, la plataforma Procamins Públics, que ja fa molts anys que reclama, no, una partida en els pressupostos per fer efectiva aquesta servitud. Crec que si això s'hagués fet ja estaria arreglat. Ara bé, nosaltres pensam que l'Ajuntament és el que ha de garantir l'accés d'aquestes 20 persones en el camí de Ternelles. Crec que el que diu la Fundació, bé, la propietat de Ternelles, no? Que inclús estableix que un dilluns i dimarts no s'hi podrà accedir perquè per fer feines de manteniment, que a l'hora de sortir de sal les 3 en lloc de les 6, com fins ara. Nosaltres creiem que això és inadmissible, no? I ja veurem ara què passa a partir del mes de desembre. Ens consta que hi ha gent que té una autorització de l'Ajuntament i una autorització de la Fundació ja. Ja veurem a veure aquests dies en quina autorització se regeixen, en quines condicions. Si hi ha gent que té una autorització per anar-hi dilluns, a veure si li deixaran anar. No sabem fins a quin cert punt és una forma d'intentar coaccionar, o si després a l'hora de la veritat intentaran fer això efectiu. Esperem aquest dia sobre com evoluciona el tema, però bé, esperem que això no ocorresqui.
Molt bé, estarem pendents a veure què passa quan això es faci efectiu. Ja en tornarem a parlar ben segur a la ronda. Bé, ara hi ha un acte informatiu sobre la reforma de la primera línia i de la circulació.
Exacte, bé, és ara... amb això de la circulació, és a dir, no és el nostre projecte, al final el que sempre han dit, anant pellant voltes per amunt i per avall. Ens sembla molt bé que se faci aquesta reunió informativa, perquè se faran unes obres, se faran un canvi en la circulació i s'ha d'informar la ciutadania. Però en aquest sentit, el que nosaltres sempre hem demanat és un pla de mobilitat per al port de Pollença, un pla de mobilitat amb el màxim consens possible, i després que tinguem clara quina és la mobilitat que volen per al port de Pollença, ja faran les obres que s'hagin de fer. Però aquí no, aquí lo interessant és fer l'obra i després ja triam quina mobilitat tenim, no? Però bé, de bones a primeres, molt sembla bé que s'informi la ciutadania sobre els canvis que hi haurà.
Molt bé, gràcies, Pere Josep.
Gràcies a vosaltres.